Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Comencem explicant-vos que Artur Mas s'ha tornat a responsabilitzar avui de la celebració de la consulta del 9-N. Ho ha fet en el torn final de paraula, on ha afegit que ell va escoltar la gent d'aquest país amb la celebració de la consulta. Així queda vist per a sentència el judici del 9-N que ha estat notícia aquesta setmana. Avui també han presentat les seves conclusions el fiscal Sánchez Ullet, que ha dit que el Tribunal Constitucional no es podia imaginar una deslleialtat tan gran a la Constitució. Els advocats de Mas i Ortega han acusat per la seva banda l'Estat de forçar una querella de pont aeri, així ho han dit. Des del govern espanyol, el ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo ha dit que anar contra la Constitució és anar contra les lleis europees. Canviem de qüestió. S'han conegut les primeres condemnes sobre la trama Gürtel que porten a presó amb una condemna a 13 anys Francisco Correa i Pablo Crespo i a 12 Álvaro Pérez. El jutge condemna també a 9 anys de presó l'exconsellera valenciana i expresidenta de les Corts, Milagros Martínez. El cas va quedar vist per a sentència a l'abril passat, però la resolució s'ha conegut ara 10 mesos després. La compravenda de pisos ha pujat d'un 20% el 2016 i per tercer any consecutiu, segons l'Institut d'Estadística, és la xifra concretament de 400.000 habitatges venuts. En relació amb el 2015, l'augment ha estat superior al 13%. A Catalunya la pujada ha estat superior al 20%, amb més de 660.000 pisos venuts. Pel que fa a la venda d'habitatges usats, és més elevat del 81% de les operacions, mentre que el restant 19% correspon a la nova obra. I hem sabut que Elton John actuarà a Barcelona el proper 3 de desembre. La promotora dels concerts ho ha anunciat aquest matí. El cantant anglès oferirà un recital on s'inclouran tots els seus grans èxits a la capital catalana. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. I us recordem que aquest diumenge és la col·lecta de Mans Unides.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
after all. Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona nit, benvinguts a la veu dels animals i la natura. Què ens espera el programa d'avui? Vinga, posem fil a l'agulla. Doncs tindrem notícies, tindrem la galeria de l'expert, tindrem els espais musicals del Manel Casas, tindrem el Sabies què, on aprendrem per què és tan important reciclar el paper, i en l'espai de l'entrevista parlarem amb el biòleg Josep Lescurain, dels corredors per salvar els esquirols i dels camins de fauna, i ho farem, com sempre, amb la Carme i el Manel. I per acabar, doncs, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Mort massiva d'abelles per intoxicació. Entre 2 i 3 milions d'abelles han sucumbit a la localitat de Mazarrón, a Múrcia, víctimes dels productes fitosanitaris utilitzats en l'agricultura intensiva. Segons el veterinari de l'Associació d'Apicultors de Múrcia, aquestes morts massives són molt comuns, donat que els productes fitosanitaris utilitzats actuen com un còctel aniquilador per les abelles. L'entitat Greenpeace ha demanat a les autoritats que actuïn amb urgència, impedint l'ús de plaguicides durant la floració dels conreus i que recolzin les campanyes que hi ha contra la utilització d'aquests productes químics que són molt nocius, especialment per les abelles, que són insectes molt importants per realitzar la pol·linització. Si desapareixés la pol·linització, es produiria un gran desastre per la humanitat. Madrid prohibeix els animals en els circs. L'Ajuntament de Madrid ha aprovat per majoria, amb l'habitual oposició del Partit Popular, l'elaboració d'una nova ordenança municipal que prohibeix els circs amb animals salvatges a la ciutat. La proposta planteja modificar l'ordenança actual perquè reconegui el dret dels animals a ser respectats, a no ser víctimes de maltractament i a no estar sotmesos a esforços o actes cruels que els ocasioni patiment, ansietat o estrès. En els circs, els animals viuen obligats a un aprenentatge antinatural a la seva espècie i morfologia. La redacció de l'esborrany d'aquesta nova ordenança comptarà amb el suport d'associacions animalistes, ecologistes i veterinaris. Recordem que l'any 2015 Catalunya va afegir a la seva llei de protecció dels animals la prohibició d'utilitzar animals salvatges en els circs, convertint-se en la primera comunitat espanyola en fer-ho. Cal mencionar que darrere aquesta prohibició hi va haver el treball i l'esforç d'anys de les entitats animalistes, entre elles per l'antiguitat i constància, l'ONG ADA. Preocupació per l'estat dels arbres a les Balears per un bacteri. El sector agrícola balear està en estat d'alerta. El govern de Ses Illes ha declarat que tot el territori balear està afectat per la plaga de la xilella fastidiosa, un perillós bacteri que mata tot tipus d'arbres fruiters i plantes ornamentals. Ja s'han arrencat uns 2.000 arbres afectats i ara la prioritat és fer una zona de contenció per evitar que el bacteri s'estengui. També s'ha prohibit l'exportació de material vegetal de les espècies susceptibles de portar aquest bacteri. La xilella fastidiosa primer afebleix i asseca les fulles, després ataca les branques per acabar finalment produint la mort de l'arbre. Fa just un any ja vàrem informar en el nostre programa de que com aquest bacteri havia actuat atacant les oliveres de la província italiana de Lecce, provocant la mort de més d'un milió d'exemplars que es varen haver d'arrencar per evitar-ne el contagi. Les deixalles del plàstic estan matant els nostres mars.
Fa pocs dies, a les costes de Noruega, una balena va quedar varada en aigües poc profundes. Un grup de veterinaris va desplaçar-se al lloc per intentar ajudar-la i portar-la mar endins, però finalment van decidir sacrificar-la veient el seu greu estat de salut. En fer un examen per saber la causa de la seva mort, els veterinaris van trobar en el seu estómac 30 bosses de plàstic i restes d'altres tipus de plàstic que havia ingerit. Malauradament, molts animals marins, com les balenes o les tortugues, confonen les bosses de plàstic i altres deixalles amb el seu aliment. Aquest trist succés, que no és el primer que es coneix, posa de manifest un cop més que hem convertit els mars i els oceans en els grans abocadors de deixalles del planeta.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert, doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis, per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem, i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant, i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem. I quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. La cantant que avui us presento ja feia temps que tenia que estar amb nosaltres. És la Madonna. Ara ja està a prop dels 60 anys. Nascuda a Bay City, a l'estat de Michigan, és cantant i empresària. També ha estat en el musical com Evita. Però es pot caracteritzar pels seus vestits provocadors i les lletres. Escoltem-la amb Papa Don't Preach i Life to Tell.
Thank you.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Fa pocs dies llegíem a la premsa que al terme municipal de Bellaterra, a la zona boscosa de la Font de la Bonaigua, s'han instal·lat dalt dels arbres uns ponts suspesos que configuren un corredor pioner per salvar els esquirols dels atropellaments. I darrere d'aquest projecte pioner tenim el biòleg Josep Lascurain, que està amb nosaltres ara. Benvingut, Josep.
Bona tarda.
També tenim la Carme i el Manel, com sempre, que ens acompanyen en aquesta entrevista.
Bon vespre, Josep.
Josep, et sembla si ens pots explicar primer en què consisteix aquest corredor?
En el fons és molt senzill. És aconseguir un mitjà perquè els esquirols no tinguin que passar per terra, per una carretera que té més de 6.000 vehicles dia, que és moltíssim, i que el pic de tràfic a més és just quan els esquirols tenen l'activitat, diguem-ne.
A quina hora és això?
A les 3-4 primeres hores després de sortir el sol i a la sortida del col·le, diguem-ne.
L'hora d'anar a treballar i l'hora d'anar a buscar els nens.
Això mateix. Amb la qual senzillament hem fet un disseny, ens ho hem inventat a partir d'altres dissenys que hem vist. I ja està. En el fons és relativament simple. L'esquema mental, sí.
Com són aquests ponts? Perquè són uns ponts volants o...
Perquè ho atinguin els nostres oïdos. Sí.
És com aquestes escales de posar... De quan arribes a un barco.
Sí.
D'acord,
aquestes coles
una mica antigues.
Que estiren per la borda, sí.
Sí, però amb tres cordes. Així com la de l'escala d'un barco o d'un alpinista, únicament dues cordes. Són tres i molt juntes, a 2-3 centímetres una corda de l'altra i molts esglaons. Amb la qual i la corda pues, tan, gairebé tan grossa com la del barco, o sigui, de 2 centímetres i mig de diàmetre.
Val, o sigui, és ample, és un pont d'un pam.
Una mica menys.
No, però també la corda deu ser amb raó de la distància que té que salvar.
El llarg, la llargada és... En aquest cas ha estat d'uns 22-25 metres.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Va lligada d'un arbre.
És d'arbre d'arbre.
Sí.
I quin tipus d'arbre? Perquè deuen ser més alts, més baixos?
Els necessitàvem alts. Perquè, clar hem d'evitar accidents. La corda, el punt més baix d'aquest pont, ha de ser molt més alt que el camió més alt que pugui passar per allà. Normalment, si la normativa de ponts és... estem en torn a 4 metres i mig, hi ha hagut algun accident.
Hi ha hagut accidents.
Sí. Divertit d'algun autobús.
Sí.
Un autobús espanyol que va quedar atascat.
Hi ha hagut successos molt greus també amb això.
Sí, doncs en aquest cas el punt més baix dels ponts està a 10-15 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do. Així és difícil de que altra gent faci cap malifeta de voler-los treure o arrencar-los o...
No, jo crec que això, pujar a un arbre, és relativament senzill.
Amb una canya o un bastó.
Amb una canya no. Sí, això ja no arriba.
O sigui, Josep, tenim que imaginar que està la carretera a baix i que està passant d'un arbre d'un cantó de la carretera amb un altre.
Sí.
Escolta'm,
i això es pot visualitzar passant per la carretera?
Ho teniu gravat, això?
Hi ha fotos, hem ficat unes trampes fotogràfiques, però com les branques són com són, surt, es veu com passen, però no amb massa qualitat. I jo una vegada, però amb molta mala sort, a contrallum. O sigui, em va passar l'ombra de l'esquirol per la cara. És una cosa absolutament sòlida, molt maca, molt poètica.
Sí, preciosa.
Vaig veure l'ombra, jo estava caminant per carrer i vaig veure l'ombra als meus peus. I creuava tranquil·lament, seria cap a les 10 del matí.
Ja tenia el costum.
Sí. Clar, perquè és curiós, perquè els esquirols els ha costat aprendre que aquell camí és per ells? Perquè deuen pensar això, jo aquí no... Bueno, no sé, jo no sóc esquirol, però...
Segurament no més d'un mes, tranquil·lament.
Clar, els animals són molt intel·ligents.
Però hi havia una gran necessitat, perquè hi havia alguna filmació de la regidora de Medi Ambient, d'allà de Barrat, Bellaterra, que veies com un esquirol feia un intent darrere l'altre, arribava un cotxe, tirava enrere, i fins que al final abandonava. Això és un problema perquè estàvem parlant d'una taca petita d'un 1,3 hectàrees, aproximadament, que és poc.
Sí.
I els esquirols, clar, tenen uns requeriments nutritius i segurament, fins i tot, com dir-ho, per anar a la compra, per menjar, per complir, tenir suficients pinyes, sí, no?, per mantenir-se, doncs segurament necessiten creuar diverses vegades al dia la carretera aquesta. És una carretera que, en principi, era com una carretera veïnal, que s'ha transformat en, com dir-ho, en un atajo,
sí,
per moltíssims habitants.
Una
drecera. Per moltíssims habitants del Vallès, que travessen, que venen des de Sabadell i fan com una mena de diagonal per anar ja cap a...
Però parlem de persones o d'esquirols?
De persones.
Persones.
És el problema, que aquest carrer, que tenia que ser en principi un carrer tranquil, té un tràfic intensíssim.
Perquè dius, perdona, que va de Sabadell de...
Cap a Rubí, diguem-ne. La gent que... Sí. Tota la gent que
fa... Allà Sant Quirze, diguéssim.
Sí, cap a Sant Quirze, Sabadell... el que fan és agafar aquesta drecera, si la ruta és per anar a Sant Quirze, mm-hmm, i s'estalvien uns quants quilòmetres i moltes vegades un embús.
No, és que aquí... és que jo passo molt per aquesta carretera. Ara m'està deixant molt sorpresa, perquè jo he vist que Rubí, anem a Sabadell i anem per aquesta carretera.
Veus?
I no m'he fixat.
Ai, Blanca.
Costa de veure.
Pues ho tens que veure, eh?
Està entre la... Com dir-ho?
No,
molt a prop de l'estació. O sigui, si tu vens des de Sant Cugat, diguem-ne, està, que és la carretera aquesta que comença aquí a Vallvidrera,
sí?
Diguem-ne,
sí?
És aquesta carretera, sí, que té un recorregut molt llarg, molt maco,
sí,
i travesses, diguem-ne, com es diu, la
B20? Sí, la P7, la B30, sí, sí.
La B20, i quan... i 300 metres abans d'arribar a l'estació de Bellaterra, són uns pins, i mires cap amunt, trobaràs... hi ha
pont,
dos passos, dos ponts.
N'hi ha dos.
Mm. I a més, es veu que hi ha una relació molt especial, Blanca, Josep, a Sant Cugat amb els esquirols. És més, crec que l'han escollit com a logotip per representar una miqueta Sant Cugat. I després voldria dir també, perquè aquí ho hem explicat, no?, que és que a l'esquirol li agrada molt fer rebost. Això que deies tu d'anar a la compra, m'ho estava recordant, que ell és molt de guardar, d'anar a buscar menjar i fer-se el seu rebost per tindre sempre una miqueta de...
I on el guarden, el rebost?
Ui, a part de les...
La rebosteria.
A part de que se'n posen aquí.
A su loft.
Sí, amb el seu pis dins de l'arbre. No, fa uns forats. Gràcies a això... creixen a vegades arbres perquè no se'n recorden de tots els caus on han deixat...
Això passa ja amb alguns ocells.
Sí, també.
I el que fan els esquirols també, que és molt interessant, és que fan nius.
Mm-hmm.
I a prop de les branques, a banda de que un pot detectar la presència d'esquirols perquè trobes les pinyes, no?, que estan rossegades,
sí,
que és un indicador molt clar i que tothom coneix d'alguna manera, és que si mires l'eix central dels pins més grans, els més solemnes, tu veuràs com unes boles, unes... com un, sí, que no, ja
sí,
veus
sí,
que
sí,
no és el niu d'un ocell.
Que sembla que s'hagi caigut un tros.
Uns 20-25 centímetres de diàmetre,
sí,
que ja té diverses qualitats, mm-hmm, diguem-ne, de passar una nit. Un esquirol pot tenir dos o tres per passar la nit a l'hivern.
I els de luxe, no?
I els de luxe és on tenen les cries.
Sí, clar, aquesta, ho tenen en dormitoris.
Un per dins, amb plumes,
carai,
amb molsa... Ja ben fet, clar, si jo fos esquirol ho faria així. Sí.
Això vol dir que els esquirols només es desenvolupen amb el pipinyoner?
No. Agafen una mica de tot. Preferència amb el pipinyoner, però poden agafar cargols, poden agafar petits insectes...
Crec que també és un depredador, l'esquirol, veritat?
Poc, no. Però, sobretot, clar, poden agafar glans de les alzines, dels roures, poden... I a vegades, fins i tot, hi ha llocs on fan el niu en arbres, que ells no mengen res, perquè sempre en pollancres, i es desplacen igual 100-200 metres als llocs on tenen menjar.
És molt divertit, a l'esquena.
A canvi de la seguretat.
No li ha fet un sabiesquè?
Sí, dos sabiesquè li ha dedicat. Dos, perquè...
És un animal preferit del programa.
Simpàtic, maco, divertit, sí. Curiós.
Però costen de veure els esquirols, no? O no? Depèn. O has de saber?
S'habituen. Dins del nucli urbà de Barcelona tenim colònies més o menys aïllades, aquests parcs que hi ha al costat de la Diagonal.
Sí, però
el parc de Pedralbes.
Sí. No es deixen ni veure.
Allà hi ha una certa densitat i que tenen un problema. Abans d'ahir van venir a visitar uns alumnes de l'escola Betània Patmos perquè estaven preocupats i han llançat un projecte perquè es trobaven esquirols morts al costat del col·le, als carrers al costat del col·le, i estaven dissenyant precisament... I van trobar, a través de la notícia que va sortir a la premsa, es van posar en contacte amb mi i estan treballant per fer aquests ponts, també. És un tema que a mi m'encanta perquè, clar, és un factor essencial de la conservació de la natura, sobretot en aquests espais urbans i periurbans, és la ciència ciutadana. Sense clar, els ciutadans no podem fer res.
Que bé, no?, que s'involucrin des de les escoles en projectes així, que facin també...
És central, sí.
Escolta'm, però resulta que tu te'n vas als Estats Units, te'n vas a Anglaterra, els squirrels, en veritat, i et venen a menjar la mà.
Sí, però
aquí
squirrels...
encara no ho hem lograt, això.
Aquí hi ha alguna vegada, hi ha algun cas de que siguin domèstics, els esquirols, a l'est d'Europa a vegades és més freqüent, però, clar, l'esquirol americà, el gris, que és aquest del Central Park de Nova York, aquest se't fica directament...
I el del Hyde Park?
Pues que els del Hyde Park són descarats. Jo vaig estar-hi fa poc i dintre el cotxet de la nena es posaven.
Sí, no? Jo dins de la butxaca del pantaló...
Això és mala educació, eh?
Estan amaestres.
Recordo que dins de la butxaca del meu pantaló entrava un, el més descarat, a recollir el menjar, No solament de la mà, sinó que pujava per la cama.
El problema és que desplacen l'esquirol autòcton, que és el vermell, el roig. Sí. I allà a Anglaterra hi ha un cert problema amb això, perquè s'estan perdent poblacions, diguem-ne, de l'espècie autòctona, perquè l'altra és tan simpàtic i tan espavilat i competeix millor pels recursos.
Sí. Però, bueno, el Hyde Park no té problema, perquè està dins de la ciutat. O sigui,
que... És que ens falta un parc així aquí a Barcelona, Ens falta un parc
el Hyde Park. De la Ciutadella hi ha erissons, però em semblen que segurament escapats. Hi ha un munt de fauna al parc de la Ciutadella, però no tenim esquirols. Però, en canvi, tots aquests parcs que han quedat una mica aïllats des de Collserola, sí podem trobar petites poblacions. I això és molt interessant per entendre una mica tot aquest tema de la fragmentació d'hàbitats.
Ah, mira, anem cap als... Sí, sí.
Explica una mica...
Explica allò de la fragmentació, que és molt important, i ens n'anem al tema següent, que cal saber.
Els animals... És com nosaltres, no?
L'urbanització.
Sí.
Els animals necessiten una quantitat de territori concreta, no? Però és que, a més, necessiten intercanvi genètic, perquè si no degenerarien i moririen. Per tant, necessites allò una certa població, no? Que hi ha un criteri ecològic molt important, que és el minimum population viability, O sigui, quina quantitat d'individus garanteix que una població es pot mantenir. Hi ha espècies que ja sabíem que estaven extingides des d'abans de que es morís l'últim exemplar, perquè ja havien travessat aquest llindar, no? Camí de l'extinció. I això es soluciona quan la població queda fragmentada per les carreteres, per l'alteració dels hàbitats. Si tu ets capaç, una, d'evitar que es morin a les carreteres, un tema primer és el que es diu un sumider de població. Per exemple, els toixons. El toixó és un bitxo molt adaptat, diguem-ne, com a la crisi.
Sí.
La femella pot concebir, pot quedar-se embarassada i pot dir, aquest any pinta molt malament, de recursos nutritius, pariré l'any que ve.
Ostres. Però això passa amb altres espècies, també.
La llúdriga, per exemple. Sí.
O sigui que elles decideixen quan dura la gestació.
Sí, els elefants també.
Què passa aquí? Hi ha un tema molt important, que és que si tu tens una carretera on moren X a l'any de toixons, estan morint més dels que neixen. I estàs buidant una població. Això passa. I l'altre tema és poblacions que finalment queden aïllades, no tenen intercanvi genètic amb ningú, i qualsevol plaga, qualsevol cosa...
Arrasa
completament tota la població. I és per això que necessitem aquests corredors ecològics. Moltes vegades, a vegades fem uns dissenys, com és una cosa que conceptualment és molt maca, a vegades, i sobretot quan es volen fer intervencions arquitectòniques de grans ponts, de grans amplades de terra, que ho fan a Europa, amb dissenys de que poden passar per allà dalt, jo què sé, fins i tot un diplodocus, diguem-ne, no? Això és caríssim. I moltes vegades tu el que has de mirar és quins organismes necessiten passar i què és el que veritablement necessiten per passar.
I que funcioni.
Sí, però hi ha una anècdota que és a La Haia. Uns arquitectes van fer un pont per Esquirols de disseny que va costar, em sembla que 150.000 euros.
I vosaltres
només 6.000... per Esquirols.
Però, i que passen dos Esquirols a
l'any. I vosaltres amb 6.000 hem solucionat el problema.
Hem fet dos.
Dos.
O sigui, surt a 3.000 i ara, com aquests eren el prototip, els altres es poden fer una mica més baratos.
Clar. I quants esquirols passen pel vostre pont?
Cada dia han de passar 3 o 4 mínim.
Ah.
És que la diferència és molt gran.
És que els animals no busquen el disseny, busquen la practicitat. Exacte. Està claríssim, no?
Bueno, els de Hyde Park potser sí, que busquen el disseny.
I en aquest sentit necessitem la informació. Jo mai hauria pogut construir aquest pont si no hagués vingut ningú a dir-me que havia un problema i que morien els animals atropellats i que estaven preocupats. I és per això que hi ha una associació, hi ha un projecte que es diu Camins de Fauna, senzillament, si algú fica aquesta paraula...
Tinc aquí, avui he estat cercant la informació perquè estàs molt interessada en aquest tema.
Ara el modificarem perquè ja des del mòbil puguis introduir les dades amb tota comoditat, això en unes poques setmanes ho tindrem. I el que et permet és dues coses. Una, la banda trista, i és quan et trobes animals morts, moltes vegades, no?, va bé marcar-los, perquè a vegades, per exemple, a mi m'han contat anècdotes de, jo què sé, un tram petit de carretera de 100 metres que s'han trobat en un cap de setmana 20 i 30 salamandres mortes. Això és molt important perquè pot provocar una extinció local. Fer un pas que puguin passar per sota, que és una petita canonada, igual costa 2.000 euros, 3.000. I salves una població sencera.
Sí.
O accidents, fa relativament de tant en tant hi ha algun accident mortal per una moto normalment, no?, en les autopistes que xoca contra un porc senglar. Hi ha llocs a les autopistes on els senglars entren amb tota la tranquil·litat i això és un perill grandíssim.
I tant, sí.
Estem parlant de salvar la vida de persones.
Sí.
No dels senglars, o sigui, per descomptat també dels senglars, no? Clar. Però és importantíssim.
És un punt que ens afecta també.
I hi ha punts on passen, jo què sé, per exemple, els cabirols, i és importantíssim, perquè normalment veus a vegades a la literatura científica que necessites ponts perquè un animal pugui creuar, per entendre's, has de poder mirar a l'altra banda. Jo, que nosaltres dèiem, veiem llum a l'altra banda del túnel, un animal d'aquests ho pensa molt, perquè si no, tu no et fiques en una cova, si no saps que a l'altra banda...
I el perill que et pots trobar.
Exacte, que igual va i algú et menja. I a vegades... penses que aquests animals tenen uns requeriments tan grans que dius, no val la pena intentar-ho perquè són molts diners. I ens trobem ponts on el cabirol passa, per exemple, a la serralada, entre la serralada de Marina i el Montseny, per exemple.
Sí.
Hi ha llocs superinteressants que passa el cabirol. I està molt bé perquè gràcies a la informació de la gent, dels ciutadans... trobem aquests requeriments mínims i hi ha molts llocs que amb una intervenció...
mínima.
Que a vegades són persones.
Sí.
Treure un tronc que tapa un forat, coses d'aquest estil, coses que igual és un matí que s'ajunten 10 o 15 persones i treballen.
I ho resolen.
Resolen problemes i salven molts animals. Amb la qual cosa és un tema molt pràctic perquè està basat en dades. Uh-huh. En el fons estem parlant d'un projecte estrictament científic, eh? I on els ciutadans fan de científic. Això és un rol molt important ara que estem en aquests temps del Donald Trump i que hi ha un debat tan important de què serveix la ciència i què és ciència i què és no. No? És, clar, el senyor Trump segurament podria abolir la llei de la gravetat, però si surt per la finestra segurament tindria un accident en funció de l'alçada de la finestra. No? Sí. I en aquest sentit és molt important entendre que quines són les dades. Mm-hmm. Sí, aquests debats són molt importants, però això és molt important perquè el medi ambient, malauradament, moltes vegades ha estat un tema de reputació social. S'ha manipulat molt. Ha estat un instrument per guanyar adeptes de molts partits polítics.
Sí, però no li fan massa cas.
Clar, perquè és un instrument de fidelització. En canvi, si comencem a prendre dades i a entendre el significat de les dades...
I a implicar.
I a involucrar a la gent, el canvi és radical.
I a escoltar també a la gent del món rural i els ecologistes i la jovent
i motivar-los
també.
I després també entendre les escales. Un cas divertit que ningú ha mirat gaire. És, no sé si us recordeu, per exemple, la dada aquesta de la quantitat de manifestants que hi ha en una manifestació. Normalment hi ha que convoca la manifestació...
Per metre quadrat.
Sí.
Hi ha uns estudis.
Sí, però hi ha una diferència...
Sí. No, però... si la policia diu que hi ha 100, el convocant dirà 200, bueno, 250 però... aproximadament, no? I l'oposició dirà un factor de 0,75.
Això es fa per metre quadrat i està bastant calculat. Sí, però, això no vol dir que cada un i cada part digui
exacte,
el que li
però
convé.
El que volia dir era un altre tema, i ara amb els drons i tot això és més fàcil perquè el pots comptar directament. Clar. Però el que era divertit és quan deien aquella manifestació famosa de l'Estatut, que deia 1,5 milió. Clar, ningú sap què significa 1,5 milió.
Sí.
Van anar 300, segurament 350.000. Però és que 350.000 persones és un fet absolutament històric. Per tant, hem d'entendre el pes de les dades.
Sí.
Moltes vegades jo he parat projectes de connector ecològic, recordo un, que volien traslladar una fàbrica que estava en actiu. Estaven parlant de 6-12 milions d'euros. I s'estava pressupostant des d'una gran administració catalana. Mm. Vaig parar immediatament perquè segur que per 2.000, 3.000 o 15.000 el podies fer.
Fixa't.
No? Sí. És molt important. I això són els ordres de magnitud. Hem d'entendre... I això és la ciència, no? Que és lo divertit. Sí. Tu saps que una persona no pot pesar 300 grams, un adult, no? I saps que... Malauradament, igual algun individu arriba als 300, però mai tampoc 3.000. Tens una idea molt clara dels ordres, de la magnitud. I tot això, en ciència ciutadana, quan un telèfon mòbil és un instrument absolutament meravellós, estem parlant d'un GPS de 2 metres de resolució, és una font de documentació absolutament impressionant.
Llavors, tu vols dir que ara els passos de fauna... que es podrà implicar la gent, és que m'agradaria, perquè abans que acabar el programa, que expliquessis una miqueta fins a quin punt es poden involucrar els ciutadans que visquin en un món rural o que passegin, o que sigui, que tinguin interès, que es podran connectar a través d'això que tu estàs dient, el GPS. Podran passar dades i es podrà anar resolent el problema dels passos de fauna.
Des d'una cosa tan fàcil com el Twitter, els que tinguin Twitter, ficar... el hashtag aquest, Camins de Fauna, o l'arroba
Camins
de Fauna,
sí,
i la foto de l'animal, i amb les coordenades, a quin punt quilomètric, des d'una cosa tan senzilla, o com fins i tot entrar al web, perquè poden fer, i fins i tot es poden introduir les dimensions del pont on han trobat aquestes petjades d'aquest animal. Hi ha una guia per identificar
molt
les petjades, tot. Però és que és... des de qualsevol xarxa social, des de Facebook, entrar... No, Facebook no tenim, però des de, per exemple, Pinterest sí.
Uh-huh.
Des d'imatges o des de... com Instagram. Es diu aquesta? Instagram.
Sí.
No? Si tu fiques el hashtag aquest, nosaltres el trobem. Tenim, com en dir, un sistema d'escolta en les xarxes socials i podem capturar. I si no, directament s'entra al web, no?
I la web és caminsdefauna.cat.
I esteu rebent molta participació o...?
No gaire. No, és sempre els projectes d'aquests és quan hi ha una situació concreta. Si entres en contacte amb un col·legi, per exemple...
Clar, exacte.
I aquí...
Com un col·lectiu.
Sí, sí. Exacte.
Doncs s'ha de donar a conèixer, per això estem, per això estàs aquí.
Encantat.
Avui, sí. Gràcies, Josep.
Aviam
si algú sap...
Hem dit la web, ja?
Sí. Camins de Fauna, Twitter, Instagram, Pinterest, a Google, a tot arreu.
Moltes gràcies, Josep. Seguirem aquest projecte, molt interès, eh? El seguirem, perquè, a més, aquí també hi ha el tema de senglars, que avui no hem pogut
parlar. La Carme nostra l'ull de sobre. Sí.
Perfecte.
Gràcies, Josep.
Fins aviat.
Adéu.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Madonna. La seva discografia és molt extensa, però, baix al meu criteri, tota la seva carrera s'ha basat en 5 o 6 hits que ha sabut administrar perfectament al llarg de la seva vida artística. Els temps passen i ara apareix la Lady Gaga, a qui no la tindria que veure com una competidora, sinó com una continuadora del que ella ha estat. Té que deixar passar la joventut, el talent i l'oportunitat que la Gaga ens pot donar en el futur. Escoltem a la Madonna amb True Blue i La Isla Bonita. A la propera, si Déu vol.
Till you walk.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri que les mou a fer que les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, en una pressa constant que al seu torn es porta a atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.